Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
8 minuts ara mateix que passen de les 11. Durant aquests dies, segur que heu llegit articles parlant d'un concepte que de ben segur us ha cridat molt, molt, molt l'atenció. Rates atrevides.
L'avistament de rates a Barcelona ha anat en augment durant els últims 2 anys. El que més ha cridat l'atenció recentment ha estat el barri de Gràcia, concretament, i el que ha encès les alarmes, molt a prop d'una escola bressol. Però ja el 2021 les rates van arribar al debat del ple de Barcelona, quan Esquerra va retreure a l'alcaldessa el problema de plagues que Colau va acabar acceptant. Fet que va desembocar en un augment del pressupost per la neteja d'espais de Barcelona.
Clar, Xavi, però justament arrel del cas de Gràcia que comentaves i d'aquestes rates atrevides, les plagues han tornat a primera plana. Per parlar-ne tenim ja a Jordi Giné. Ell és cap del Servei de Sanitat Vegetal a Catalunya. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Hem de dir que ets el cap del Servei de Sanitat Vegetal a Catalunya del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i d'Agenda Rural. Clar, s'està parlant molt, podem dir, Jordi, de les plagues que ens podem trobar més enllà de les rates d'aquest estiu, però quan parlem de plaga, de què parlem concretament, Jordi?
Bé, les plantes tenen habitualment plagues, plagues que tota la vida han estat, com els pogons, els fongs, com el míldio, etcètera, etcètera. Hi ha moltes plagues. El problema que tenim aquests darrers anys, és a dir, és que, clar, hi ha molt de moviment a nivell mundial de vegetals i de tal, i ens estan entrant plagues. I, precisament, estem molt alerta perquè hi ha plagues que ens han entrat fa poc i que ens preocupen molt. No sé, hi ha la paperera del boix, que estan destrossant els boixos del nord de Catalunya, diguéssim, el barram barbrejat, i plagues com que algunes potser ja les anem oblidant, però és el morrut de les palmeres, no? Són plagues que fa, doncs, 15 anys no tenien, no? És a dir, són plagues que estan a altres indrets del món, però que per motius del comerç, doncs, s'acaben integrant a Catalunya.
Fem una cosa, Jordi, perquè, clar, ara ens acabes de dir aquest nom d'aquestes plagues. No sé quins noms han sortit. El
Bernat Mabrejat, la papallona del boix, no?
I quina és la tercera que has dit, Jordi?
Bé, no, home, una que ja fa que temps que tenim, que és el morrut de les palmeres.
Qui és el morrut de les palmeres?
El morrut de les palmeres, no sé si recordeu, en el litoral català hi havia moltes palmeres canàries,
sí.
I a Barcelona, i han anat a poc desapareixent la palmera canària a causa d'un escarbat morrut que barrina el que és l'ull de la palmera i la mata. És a dir, i obliga a fer tractaments. És a dir, és una plaga que no ha trobat enemics naturals aquí a casa nostra, i ja dic, des de tot el litoral mediterrani, no solament Catalunya, sinó tot el mediterrani, van desapareixent a poc totes les palmeres canàries, i ara veieu altres tipus de palmeres, però la canària, que és aquesta més gruixuda, va desapareixent a poc, perquè si no es tracta, mora.
És impressionant, perdona, Xavi, però clar, el que ens estàs dient, Jordi, és que han desaparegut aquest tipus de palmeres de Canàries pel morrut de les palmeres, no?, per aquest tipus de plaga.
Sí, a passar que no és una cosa que passa de cop, no? Vull dir, però a les palmeres canàries dels municipis, lògicament, s'han de fer entre 3 i 4 tractaments a l'any. Lògicament, el municipi no els agrada fer tractaments fitosanitaris, i a poc van substituint-les per altres palmeres o altres tipus d'arbrat, i potser no es nota molt el dia a dia, però bueno, vull dir, hi ha molts estils castells de fel, aquí a l'autobiografia de fels, ja no se'n veuen de palmeres canàries, és a dir, per què? Perquè tant el particular com l'Ajuntament, clar, no, que anar tractant les palmeres per salvar-les, doncs al final prefereixen substituir-les per altres.
Clar.
De fet, al meu poble, Sant Quirze, també hi havia moltes palmeres i també van anar desapareixent, com diu el Jordi.
Doncs mira.
Clar, a mi em sorgeix una pregunta, Jordi. Aquestes plagues d'on venen? Com arriben? Perquè crec que el Bernat Mabrejat no és un insecte típic de Catalunya, no?
És una xinxa, no, Jordi?
Sí, és una xinxa que ha vingut d'Àsia. Com ha arribat es va trobar primer cap a Suïssa, Alemanya, cap a aquestes coses de per allà, això ha vingut, és un polifon que diuen en castellà, és a dir, ha vingut doncs amb mercaderies, amagat amb mercaderies, aquest insecte, el Bernat, quan arriba l'hivern, s'amaga a llocs sobretot a cases i a dintre de caixes, i allà on pot amagar-se des de l'hivern, no? Clar, i això ha fet que es transportés d'Àsia cap aquí, cap a Europa, aquesta plaga. Aquesta plaga, clar, és com tot. Vull dir, hi ha plagues que arriben aquí i no s'acaben establint perquè no els agrada el clima, tal. Hi ha plagues que s'estableixen i fa molt de mal. El cas del mur de les palmeres va ser per importació de palmeres. És a dir, va haver uns anys aquí al Mediterrani que es va posar de moda i van importar palmeres que venien de fora d'Europa. Clar, i algunes d'elles van venir infectades i el morrut no ha trobat cap enemic natural que corri per aquí, amb la qual bueno, doncs allà on ha trobat aliment anant menjant i bueno, l'aliment són les palmeres.
Clar, Jordi, adéu-se a aquestes plagues que fan molt de mal. El primer que ens ve al cap primeres, diguéssim, que són aquestes conseqüències, aquests perills que poden tenir les plagues a nivell sanitari, però entenem també que fins i tot poden tenir perills econòmics i socials. Quins són aquests perills?
Bueno, el morrut de les palmeres ha sigut un problema també, bueno, és un problema social, perquè i a més els juristes també no han pogut vendre palmeres, etcètera, no? Hi ha altres plagues que ens preocupen molt, com aquest del Bernat Barbareixat, que és viu a l'hivern a les cases, o a magatzems, o a llocs aquests. El que fa és, ara aquest temps, estar en els jardins, sense fer gaire mal, els jardins no es nota gaire mal, però el problema, quan es trasplaça en els cultius, és un insecte aquesta xinxa que pica els fruits, els pica.
Ah.
Fa una deformació en el fruit i fa que no sigui comercialitzable aquell fruit. I aquest any ja vam tenir pèrdues amb algunes finques de Girona, de poma de Girona, i es preocupa perquè va avançant, és a dir, s'ha anat instal·lant a la majoria de municipis del litoral català, i ens preocupa molt dues zones, la zona de Girona, perquè ja hi ha poblacions elevades, i la zona de la Llobregat, aquí, a l'Horta del Llobregat. Vull dir que pot tenir un impacte important pels agricultors, perquè els agricultors, per sortir-se'n, per controlar aquesta plaga, doncs els haurà fer tractaments, els fitosanitaris, cada vegada hi ha més reducció de fitosanitaris a nivell europeu, amb la qual és un problema pels agricultors i el cost que s'incrementa dia a dia per tractar les plagues aquestes, no?
Jordi, tu ara que has parlat, que has dit que el Bernat Marbrejat va venir d'Àsia, el van trobar a Suïssa o a Alemanya i va arribar aquí.
Sí.
Però clar, a part de la globalització, el canvi climàtic suposo que també és un punt que ajuda, no?, aquesta expansió de les plagues.
Home, ajuda, clar, vull dir, cada vegada estem més... clar, pot ser que hi hagi insectes que fa uns anys no es deixin establert i ara, degut al canvi climàtic, s'estableixin aquí al territori. També el que sí que hem trobat és això, vull dir que canvis climàtics en el sentit dels fongs, no? Ens trobem a anys molt variables, no? Per exemple, no sé si us recordeu, fa dos anys un atac de míldiu terrible a la primavera per les pluges enormes, no?
Ah.
Que va haver, no? Després resulta que ara ja portem dos anys secs, no? Aquest any no hi ha hagut, no ha calgut per tenir tractament del míldiu. Ens trobem amb altibaixos molt importants, no? En aquest sentit. Però, ja dic, és un tema que estem estudiant, el canvi climàtic, però bàsicament és això, que plagues que no s'establien habitualment, doncs ara es poden establir més fàcilment, no?
I, Jordi, ja per acabar, quina és la principal plaga que a dia d'avui us preocupa més des de, doncs, el Servei de Sanitat Vegetal a Catalunya?
Sí, una que no tenim. Es preocupa molt un bacteri que es diu Xylella fastidiosa. És un bacteri que...
Clar, el nom ja no ajuda.
El nom ja...
Sí.
Sí, es preocupa moltíssim, és un bacteri, està afectant França, el sud de França, i mata les oliveres, els ametllers, és a dir, és un bacteri que no es pot tractar amb res, és a dir, els antibiòtics sapigueu que no estan utilitzats en agricultura, amb el qual no es poden utilitzar, i està a les Illes Balears, a les Illes Balears està totalment afectada, i a Alacant, a la província d'Alacant. Nosaltres no el tenim, però ens preocupa molt que ens entri a Catalunya per la seva possible afectació a oliveres, a ametllers i amb altres cultius, però sobretot aquests dos, perquè a les zones on aquesta d'Europa on hi ha aquesta bactèria,
sí.
Però aquesta bactèria doncs, està fent molt, molt i molt i molt de mal.
Ah, d'acord, Jordi, llavors en el moment en què es detecta, esperem que no sigui així, doncs aquest tipus de variant, quin és el protocol que s'activa des del Servei de Sanitat Vegetal a Catalunya?
Sí, sí. Nosaltres la tenim com a plaga prioritària a nivell d'Europa i d'emergència i de quarantena. Amb la qual, és a dir, si es detecta, en aquest cas les xiles, és erradicar. És a dir, quan es detecta una plaga d'aquestes, es fa una zona infestada on s'obliga a tallar o a destruir totes les plantes d'allà i es fa una zona de tampó, zona de marcada, de 2, 3, 4 quilòmetres, depèn de cada cas, i en aquesta zona, per exemple, no es pot moure planta. És a dir, aquell viver que tingui que estimar la pata, que hi ha un viver allà al mig de la zona de tampó, doncs queda immobilitzat el viver a l'espera d'erradicar la plaga. Però es fa una acció contundent i enèrgica per evitar que s'estengui, sobretot amb aquests bacteris. Teníem altres, com el fong bacterià o tal, que vam tenir al seu moment, i el que es tracta és actuar. Lògicament, és molt difícil perquè aquesta bactèria concretament té una sèrie de vectors, d'insectes vectors, que la van transmetent i, de moment, ja dic, a Alacant s'estan gastant milions i milions i no se'n surten, Balears han tirat la tovallola, i els altres llocs estan intentant erradicar. Però, clar, si tires la tovallola, pues no et deixen treure els vivers, però no et poden treure la planta, no? Vull dir que és un problema. Però, vull dir, nosaltres, si arribés aquesta bactèria, que esperem que no, però
esperem.
Estem a màxim risc i tenim a tothom vigilant de que si es troba un símptoma, que ens avisi,
que ho posi en coneixement.
I, si es detecta, prendre les mesures contundents que ja diu el reglament europeu.
Jordi, ens acaba d'arribar un missatge d'un oient que comenta que té justament bernats marbrejats a casa. Què li podem recomanar per erradicar-ho?
Doncs que l'elimini ràpidament i que no surti de casa. És a dir, per què? Perquè si no aquest bernat procrearà i s'anirà als cultius. És a dir, l'elimini, però és molt fàcil d'eliminar aquests insectes. És a dir,
com es pot eliminar?
Doncs no cal tirar cap insecticida, vull dir, no cal. És a dir, normalment, ara ja volen una mica, vull dir, a l'hivern no acostumen a volar, però ara a l'hivern així és qüestió d'agafar-lo i ofegar-lo amb una galleda d'aigua, aigua en sabó millor, però vull dir, amb una galleda d'aigua ja queden allà, ja no surten. Ja s'escombren o s'aspiren, ja amb un aspirador, amb un aspirador s'aspiren,
sí.
I per això es fiquen amb una galleda d'aigua. Això és el millor, i no, ja dic, amb insecticides no cal tirar bombes per matar això, perquè realment són insectes bastant tontos. Vull dir, els agrada menjar vegetals, però no es posen a les persones, no piquen, no fan res. No fan res. Però sí que és molt important que l'eliminin. I si tenen dubtes que ens ho comuniquin a la Generalitat, perquè ens interessa saber també com va evolucionant a tot Catalunya.
Doncs Jordi Giné, cap del Servei de Sanitat Vegetal a Catalunya, del Departament d'Acció Climàtica i Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat. Moltíssimes gràcies, Jordi, per haver estat amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel.
Molt bé.
Més enllà de la teoria, ara estem parlant amb el Jordi, no? Aquesta aplicació, no? Com podem exterminar...
Les rates atrevides, anem a parlar d'elles.
A veure, les rates atrevides. Clar, quan arribem a una situació extrema amb una plaga, clar, hem de fer alguna cosa per solucionar-la. Per parlar de plagues més urbanes, és per això que ja tenim a l'altre costat del telèfon l'Albert Carcereny, que és portaveu de l'Associació Nacional d'Empreses de Sanitat Ambiental. Ell és el delegat a Catalunya. Bon dia, Albert, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé.
Ets el portaveu d'aquesta associació a nivell estatal. Escolta, Albert, quan parlem, ara no parlem amb el Jordi, no? Però quan parlem de plagues, suposo que parlem d'un punt en què la convivència no és possible.
Exacte. O sigui, tenim bastant tema de plagues urbanes, convivència. Podríem parlar de plagues com formigues, que sí que poden tindre la seva convivència, però, per exemple, d'una rata, com estava comentant, ja no és convivència.
Clar, jo tinc una pregunta. Tu la polèmica de les rates atrevides em vas sentir a parlar, no? O sigui, aquestes rates com que sortien, que es van animar molt amb el confinament, no?
Exactament.
Clar, jo tinc un dubte. Si les restriccions quan van acabar, per què les rates no es van com tornar més covardes? Com no van tornar enrere quan ja van començar a sortir gent al carrer?
És pel tema dels tractaments. Les rates, aviam, no deixa de ser un mamífer, que l'hem desplaçada a la zona de l'alcantarillat. Què ha passat durant el confinament? Hi ha hagut molts tractaments que s'han reduït a nivells municipals i les rates s'han anat reproduint cada vegada més. Què ha passat? Les rates es van anar confiant, van anar sortint i s'han acostumat a fer més sortides. Però el que passa que el tema de la rata, cada any estem tenint més rates i cada vegada els ajuntaments i els municipis estan fent augmentant pressupostos per poder controlar les rates. O sigui, és un peix que es mossega la cua.
Clar, amb l'Albert, aquí al matí a Ràdio Hostel, farem una llista d'aquestes plagues que diuen que arribaran a Barcelona aquest estiu. Les anirem repassant i ens donaràs consells, Albert?
Sí.
Però tot i així, ens agradaria preguntar-te abans de tot aquestes plagues que hem sentit a parlar, que per cert, ara parlem de rates atrevides, però també hi ha senglars bastant atrevits, Albert, cada vegada més. Però ara parlem de paneroles, parlem de xinxers, de la mosca negra, d'aquestes rates atrevides. S'haurien pogut evitar aquestes plagues, Albert?
Costa molt. Per exemple, el tema de la panerola, tenim una espècie invasora, que és aquesta panerola, la gran, es diu periplaneta americana, i la tenim ja molt desenvolupada a tot el que és la reta de l'alcantarillat. A partir de maig és quan ha començat a sortir en plan bèstia, surt de nit i entra a través dels edificis, per les finestres, a través de la red de sanejament o deficiències estructurals. Amb les calors que hem tingut aquests dies, és brutal la quantitat de serveis que estan realitzant en aquest sentit. Per una altra banda, tenim també una panerola que es diu la platella germànica, que és la petitona. Aquesta és de tot l'any. I aquesta és la que es provoca per contagi. Cada vegada ens estem trobant amb més establiments que estan afectats a través de magatzems reguladors, va la gent a comprar, s'ho emporta a casa seva a través d'unes capsuletes que es diuen oteques i es desenrotllen a dintre de la casa. I aquesta també està emergent moltíssim.
Ostres.
I com la pares, o sigui, és anar tractant el client i els magatzems.
Clar, llavors, què podem fer? Perquè ara en Jordi ens donava algun consell, no? Si trobem un brot niu a casa o a prop de casa, Albert, què ens recomanes? Què hem de fer?
Primer, identificar l'insecte. Aviam, de paneroles que ens puguin afectar dintre de casa, n'hi ha tres. Una és la negra, que és la Blatta orientalis, que aquí a Catalunya ja encara hi ha algunes zones que la podem tindre. Després explicaré cada una com la podem tractar, que cada una té la seva història. La Blattella germànica, que és per contagi, que sol ficar-se a les cuines i zones humides. I després està la periplaneta americana, que accedeix des de l'exterior. Bé, quina pot anidar a dintre? La petitona, que és la batella germànica, i la oriental es pot quedar dintre i desenrotllar-se. L'americana, al ser tan gran, és més fàcil de localitzar-la i erradicar-la. I per eliminar-la són temes estructurals, que els sifons estiguin plens d'aigua, que no hi hagin grietes a les parets i hagin pogut entrar, ficar mosquiteres que no puguin accedir des de la nit, i ja està. Potser de les tres et diria que és la més fàcil de tractar. Quan és la germànica, la petitona, la bratella, aquesta ho tenim que fer-ho servir en gels. O sigui, es tracten amb uns gels alimentaris, en llocs molt concrets, elles mengen, com que practiquen el canibalisme, es mengen entre elles, i fem l'efecte cascada, que se li diu. En dos tractaments elimines el problema. I potser la més difícil seria l'oriental, la panerola negra. Tenim aquí Sant Gervasi, a Barcelona,
sí,
que és una zona que encara la tenim a dintre. I eliminar-la costa bastant. Has de fer servir químics i unes estratègies diferents.
Doncs si et sembla, mira, Albert, ja hem parlat una mica de les paneroles, però, Xavi, repassem altres plagues de l'estiu que vindrà, no?, i que ens poden afectar a casa nostra.
No, home, doncs es parla de bastantes, quasi 12 plagues, com si fos l'antic Egipte, més dos. Els primers tres que es destaquen són els mosquits. Diuen que vindran molts mosquits, entre els tigres que pujaran, i uns veïns que vindran de turisme també, que és el mosquit del Japó, i l'Aedes aegypti.
A veure, sí, a veure.
Els que tenim aquí és el Culex pipiens i el mosquit tigre, l'Aedes albopictus. Sí que és veritat que hi ha altres espècies de mosquits que estan entrant, però estan amb un factor d'entrada. No vol dir que els tinguem i sigui una plaga. Aquests dos, des de fa un mes, estem tenint moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes incidències amb el tema mosquits. Per què? Amb el tema de les pandèmies, hi ha hagut moltes fonts, tant privades com públiques, que han estat parades. Els mosquits han començat a deixar els ous a dintre, les larves i la proliferació dels mosquits. És brutal, brutal, brutal l'incidència de mosquits que estem tenint actualment, en el dia d'avui.
Clar, i suposo que, clar, amb els mosquits, Albert, poca cosa podem fer.
Sí, no, es poden fer coses.
Explica-ho. Yes,
aviam, per evitar que hi hagin els mosquits, el radi d'acció del mosquit són 400 metres. Llavors, per desenrotllar-se el mosquit, què necessita? Aigua. I l'aigua, si queda 7 dies l'aigua estancada en un test, en una font, amb una arqueta, amb un invernal, etc, què fa el mosquit? Deixa les larves, en 7 dies eclosionen, surten els mosquits adults. El que ens picarà sempre serà la femella de la mosquita, però si aconseguim trencar aquest desenvolupament a partir del mes d'abril a base d'uns bacteris que eliminen aquestes larves, la reducció del mosquit a zones es pot baixar moltíssim, moltíssim.
Vinga, passem al Bernat Marbrejat, que parlàvem abans, que és un tipus de xinxa.
Home, és que les xinxes es veu que han pujat també des del final del confinament, han tornat a aparèixer xinxes a molts llocs de Barcelona i algunes ciutats de Catalunya. Clar, no sé, Albert, si és veritat això.
Bueno,
jo ho porto molt malament, ho haig de dir, ho porto molt malament això d'anar parlant d'insectes, Ho porto fatal.
No, són molt macos. Bueno, mira, el xinxe pitjor que tenim
quin és?
El Cimex lectularius, que és el xinxe de la cama.
Ai.
Sempre, des de sempre, estem tenint moltíssimes incidències que han vingut des de fora, amb albergues, amb hotels, inclús hotels d'alta categoria, la gent estrangera o d'aquí, doncs van anar allà, es fiquen les maletes i ho portes a casa. És un xinxe de tot l'any. O sigui, tenim l'incidència sempre. No he notat un augment considerable amb incidències de xinxes.
Ah.
O sigui que amb el tema del confinament no van baixar, no?
No, jo l'he trobat sempre igual. O sigui, hi ha molta incidència, hi ha molts tractaments que s'estan fent, però és el dia a dia. O sigui, i normalment quan els hotels que han estat tancats i s'obren, ja saben perfectament, cosa que fa 10 anys els hi costava aprendre, un xinxe, tenim que fer-ho amb aquest tractament, tractant calor, fer-ho d'una manera o d'una altra, han començat abans d'obrir, ja han fet els tractaments previs per evitar, i s'evita una miqueta el que és el contagi a gran escala. Però la tindrem sempre, aquesta.
Aquesta la tindrem sempre. Des de casa és fàcil d'eliminar, però...
No és fàcil, d'eliminar. Requereix la seva tècnica.
O sigui, us hem de trucar directament, Albert.
Sí, un client sol no podria, t'ho asseguro,
Parlem una mica, res breument, de les mosques que tenim, que em sembla que la mosca negra s'està estenent bastant, no?, i arribant a indrets on no era habitual, i també la mosca del vinagre, no, Albert?
Sí, la mosca negra, la mosca del vinagre, la mosca comuna... Ara, per exemple, mosca negra és en el lloc de... on hi hagi voreres de riu i coses d'aquestes, el que passa que amb els tractaments que estan fent pels mosquits, els larvicides, l'estan disminuint. També la mosca negra, ara amb els efectes de la calor, el desenvolupament està baixant. No he notat una incidència molt elevada que diguin aquí a Catalunya amb el tema de la mosca negra. En canvi, de la mosca comuna sí que estem tenint moltíssima incidència. I és pel tema de l'arbrat públic, o sigui, depèn del tipus d'arbre, si el tractament fitosanitari que han fet no ha sigut del tot correcte, doncs provoca el purgol segrega una substància, la substància l'encanta la mosca i ja les tenim multitud de mosques pel carrer. I la gent, ostres, hi ha mosques mentre a casa. I és de vegades és cosa nostra de no haver fet correctament el que és els tractaments. Un dels insectes que jo destacaria és el tema de la vespa velutina.
Ah, quina és aquesta?
Ja estem... Aquest és important, o sigui, l'any passat es van treure molts nius i aquest any ho multiplicarem per 3. Justament fa 2 dies vam començar a treure ja de primaris, amb les reines a dintre. Això és una cosa que la veurem i se sentirà a parlar a partir d'aquests mesos.
Quines han estat les principals incidències en els darrers anys, Albert? Quins seria?
Bueno, és històric, o sigui, jo sempre tinc una data, que és el 23 d'abril, Sant Jordi, que és quan comença la festa, les empreses de control de plagues. Valent? A partir d'aquí, què és el que comencem a veure? Sortida de formigues, les paneroles, els tèrmics, els anòbits... Anòbits i tèrmics són xilòfags, o sigui, són insectes que mengen la fusta o, però que tenen també les cases de fusta, tenen les seves problemàtiques. Entre maig, juny, juliol tenim les avespes, les velutines, els àcars, les puces, les mosques, els mosquits. I a partir d'aquí ja ho tenim tot. O sigui, a partir d'aquesta època, tots els bitxos ja.
Quina il·lusió, Albert, de veritat, quina il·lusió m'estàs donant.
Albert, ja per acabar, si us plau, tu tens l'antídot per aquell mosquit que no et deixa dormir aquestes nits tropicals a bona part de Catalunya? Què els hi podem fer?
Bueno,
a part de dir-los...
Primer de tot és el mosquit entra per una finestra o entra per una porta. Abans, antigament, les mosquiteres costaven diners. Avui en dia una mosquitera són molt barates. Ficar mosquiteres. Segona, evitar insecticides. Insecticides, evitar-ho. La gent tenen un mosquit, comencen a ruixar, són piretroids, i el mosquit el mataràs per contacte. No respira, no sé, tenen tràquies. Llavors, què és el que has de fer? L'ésser humà té pulmons, tira insecticides i se'l fot a dintre del pulmó. Hi ha intoxicacions. Clar. Això mai, mai. I després hi ha uns aparatos, ara de... que, per exemple, agafant la... porten unes feromones, com si fos l'olor del cos humà, que els atrau, és un aspirador invers, i fan les captures. Si poses mosquiteres, un aparatet d'aquests, o mates el mosquit a mà, que t'ha entrat a dintre de casa i vas una miqueta en compte, no és que tindrà problemes. I a fora de casa, si tens jardins, el primer que hem comentat, tracteu les aigues amb un larvicida cada 15 dies i reduireu un 80-90%, bueno, potser en passo, un 60-70% de la població dels mosquits.
Doncs Albert Carcereny, portaveu de l'Associació Nacional d'Empreses de Sanitat Ambiental a Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos donat aquests bons consells de cara a aquest estiu, que clar, deia l'Albert que comença el 23 de...
Matem el drac i apareixen les formigues, m'ha agradat molt.
Però sembla que ja les tenim aquí. Albert, gràcies.
Molt bé, vinga, adeu, bon dia.
I que nosaltres seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Déu-n'hi-do, Xavi? Sí, tu ja estàs preparat amb les...
Jo, mira, quan ha dit que la millor manera de matar el mosquit al final és la de tota la vida, que l'altre ajuda, però que al final el contacte és el que mata el mosquit...
T'has quedat amb això, eh? Sí. Doncs vinga, 4 minuts que passen ja de 11:45. Seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel i ara és el moment de resoldre els vostres dubtes i rebre consells de la gent de Naturhaus, que per cert, clar, enmig de la selectivitat, doncs estan preocupats i de fet nosaltres els hi agraïm la seva presència perquè ens donin doncs aquells bons consells per passar aquests dies de nervis. Vinga, va, això, després de la pausa publicitària.
Ràdio Estel.